Aquesta temporada tornem a comptar amb la Carme Hurtoll i el seu pupitre. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
En aquest pupitre d'aquest mes de setembre, de què parlarem?
Mira, avui, com bé dius, aquest mes de setembre, al pupitre parlarem del temps. Començar un nou curs parlant del temps, de com ens organitzem i de com utilitzem els diferents temps que tenim cadascú, crec que és una bona cosa, ja que tots sabem que per viure en aquest món de tantes presses necessitem cada vegada més planificar el temps del que disposem cada dia tan bé com puguem.
Perquè quan parles de temps, de què parlem exactament?
De fet, el temps és un concepte que tots experimentem en cada moment, però que resulta difícil de definir, ja que cada minut dels que vivim, a vegades sense adonar-nos, van passant esdeveniments un darrere l'altre, sense parar, i mentre això passa, el temps va fugint, invisible, i veus que mai ningú no ha estat ni és capaç d'aturar-lo. Com tots ja sabem, la unitat del temps del sistema internacional és el segon, els segons, I de fet, el sistema d'hores i minuts utilitzats habitualment en la vida quotidiana es basa en el segon. Encara que normalment, a l'hora de comptar, ho fem utilitzant més les hores i els minuts. Fixa't que per dir el temps que ha passat des de que ens vam veure l'altre dia, o les hores que trigarem a tornar-nos a veure, o potser el temps que necessitarem per anar fins a la biblioteca o fins al camp d'esports, normalment ho diem en hores, si és més lluny, o en minuts, si és més a prop, d'allà on som. Però el que realment compta darrere d'aquest temps són els segons, perquè són els que ens marquen realment el temps.
I en aquest sentit, no, del que comentes, com podem mesurar aquest temps? Perquè és diferent abans que ara, m'imagino.
Sí, s'explica que antigament calculàvem més les hores del dia amb l'observació dels fenòmens terrestres periòdics, com ara la sortida de del sol o la posta del sol, i després es va anar definint la noció del temps amb les unitats que ara dèiem. I a partir d'aquí es van començar a dissenyar eines que fossin capaces de mesurar el temps, com són el calendari i el rellotge. Tant un com l'altre, actualment són dues eines importants a les nostres vides que ens ajuden a mesurar el temps d'una manera més exacta. I que si ho pensem, actualment, molt de nosaltres, sense elles, ja no sabríem viure, perquè segurament ens desorientaríem en gairebé cada pas que fem.
Exacte.
Com sabríem a quina hora ens hauríem de veure per fer el pupitre? O com sabríem quin dia i a quina hora ens trobem per anar a dinar? Tant el rellotge com el calendari han estat un pas molt important en la regulació del temps. Normalment, els que portem rellotge el consultem sovint per mesurar períodes de menys d'un dia. I, en canvi, el calendari l'utilitzem per situar-nos en períodes més llargs, de més d'un dia, de setmanes, de mesos i de fins i tot anys.
I, Carme, per què és tan important el temps per tots nosaltres?
Com bé dius, el temps és molt important perquè tenim el que tenim. I perdre'l en allò que no ens agrada o ens disgusta és una qüestió irrecuperable. Per això és molt necessari fer una bona reflexió en allò que al final del dia hem utilitzat les nostres hores. Mira, posem un exemple. Què passa amb aquelles persones que acostumen a arribar tard als llocs? Què passa amb aquelles persones que tenen una certa tendència a arribar tard a l'escola o a la feina? O també què passa quan has quedat amb algun amic per anar a algun lloc i arribes tard? Passa, entre altres coses, que quan fas esperar alguna persona no estàs respectant el seu temps, que és tan valuós com ho és el teu. A vegades això potser passa per deixadesa, o perquè assumim més compromisos dels que podem fer, o d'altres cops perquè surten imprevistos d'última hora, o també per una confusió d'hora, o que cada vegada més les coses les fem amb més lentitud. Però també podria ser una manca d'organització. Alguns sabem que són degudes aquestes manques d'organització a causes internes, que de fet són les que tenen origen en el propi comportament de cada persona, i d'altres, en canvi, són per causes externes, que obeeixen a factors aliens a la persona i que, en general, s'escapen del nostre control. Procura fer una bona gestió del temps partint d'una reflexió acurada sobre aquests aspectes i una bona planificació, Pensa que és un aspecte clau per organitzar-lo més bé que no pas ho fem.
Perquè tal com està organitzada actualment la nostra societat i les nostres vides de cadascun, ens aturem realment a pensar o a analitzar en què destinem el nostre temps?
Tal com està organitzat el nostre dia a dia, tots sabem que un element com el temps és una cosa que sempre ens falta. Això
Exacte.
És així. Però per una cosa o per l'altra, gairebé sempre ens falta temps per a tot allò que voldríem fer. I això, algunes vegades, és una de les causes que no ens deixa estar del tots contents. Encara que pot semblar curiós, el temps és igual per tothom i està a l'abast de qualsevol. Però dependrà de nosaltres mateixos i de la manera que el gestionem que ens pot ajudar a portar una vida més plàcida o més moguda. Utilitzar bé el temps, tant per fer les mil coses que ens proposem cada dia, com per descansar i badar una estona, és també molt important. Expliquen els experts que badar algunes estones del dia, pensar internament, observar, tancar els ulls i sentir i sentir-nos, és bo per a tothom. En canvi, hem de desestimar el nostre temps a l'entrar en estones llargues d'avorriment. És per això que cal evitar algun d'aquests malestars. És bo que cadascú, a la seva manera i tarannà, tingui una sèrie d'estratègies que els ajudin a fer una bona gestió del propi temps, per tal de que ens ajudi a viure cada dia d'una manera més plena.
I és veritat que sembla que a vegades doncs, aquest temps que utilitzem descansant i dormint sigui perdut, oi?
Deixar temps per descansar no és mai perdre el temps. Cadascú, tant els més petits fins als grans, necessitem durant el dia fer una aturada per descansar, estirar-nos una estona, asseure's còmodament, prendre algunes estones per agafar aire, respirar conscientment, fer exercici físic, moure's, hidratar-nos o fer els àpats de manera relaxada i tranquil·la i dormir les hores que el cos necessita és del tot positiu. Hi ha estudis que mostren que la nostra concentració, tot i depèn de l'entrenament que té la persona en mantenir-se concentrada en una activitat, quan estem treballant o estudiant, comença a decaure a partir dels 25 o 30 minuts. De fet, les persones més expertes aconsellen que per ajudar el nostre cervell a refer-se ens caldria fer descansos curts i tancar els ulls uns minuts cada dues o tres hores.
I a més d'aquest últim consell que recomanes, quines altres serien algunes recomanacions que et sembla que ens podrien ajudar a utilitzar millor el temps durant el nostre dia a dia?
Mira, potser ens ajudaria a ser més eficients en les nostres vides si a vegades ens dediquéssim a pensar bé i analitzar amb el temps de què disposem quins són els nostres objectius principals, tant a nivell personal com familiar i socials, culturals, el que vulguis, i així poder prioritzar algunes tasques davant d'unes altres. A més, això també ens pot ajudar a focalitzar la nostra atenció en aquelles coses que considerem veritablement importants per a cadascú de nosaltres. Organitzar-nos bé, per fer-ho tant els adults com les persones grans, com els escolars i els estudiants que tenim a classe, és una bona cosa. Un altre aspecte que jo crec que ens pot ajudar a utilitzar millor el temps és elaborar un llistat de tasques a fer aquell dia o la setmana o coses pendents i, sobretot, i això és molt important, tenir-ho en un lloc visible, sí, que el veiem. Això ens pot donar, a més d'eficàcia, més seguretat, sobretot per no oblidar-nos d'allò que pensem que és important. En aquests llistats hi podem escriure tant aspectes senzills com seria recordar que has d'anar a la farmàcia o fins i tot recordar que has de felicitar un familiar o un amic perquè és el seu aniversari.
I amb tota aquesta planificació i organització del temps, que segur que ens ajuda a tots i totes, potser també seria bo deixar temps per fer altres coses que no tenim previstes, que sempre pot passar.
Oi tant que sí. Però una de les coses que encara que no tinguem del tot planificades sí que hem de tenir previstes és deixar temps durant el dia tant per l'oci com per imprevistos que ens poden anar sorgint. I un altre aspecte important que està relacionat amb això és també el reservar temps per a portar a terme les nostres activitats preferides. Donar compliment sempre que puguem a aquells objectius i finalitats que ens agraden i de les quals no volem prescindir-ne, és del tot necessari. Fer cada dia coses que ens agraden, com més millor, i més o menys tenir previst en quina estona les podrem fer perquè no se'ns escapin entre les altres feines diàries també és important. Per tant, com bé dius, no ens oblidem mai de resoldre les nostres agendes, a més de les tasques més obligatòries que tenim cadascú, el deixar temps per descansar, per l'oci, el lleure i també per fer les coses que ens van venint.
I com podem fer-ho per gestionar el nostre temps? Si sempre s'ha dit que el temps cada dia se'ns menja les hores, no? Com ho podem fer, això?
Mira, segurament que tots estaríem d'acord en que el més important per una bona gestió del temps, a més de la bona organització, són les prioritats. Dedicar temps a les prioritats ens fa adonar que ens cal reduir el temps que dediquem a les activitats que no considerem tan importants, o dit d'una altra manera, moltes d'aquelles que fem sense pensar o sense to ni so. Una gestió adequada del temps que impliqui el tenir ben presents les prioritats de manera que es permeti tenir prou temps per fer-les, ajuda en la millora de la confiança tant en nosaltres mateixos com en els altres i ens ajuda una mica més a arribar als nostres reptes i apropar-nos una miqueta més cap a la felicitat.
I Carme, creus que realment té avantatges això de dedicar unes estones a portar una bona gestió del temps de cadascú?
Jo crec que sí. Que si es fa això, els avantatges són positius per a tots, per la salut d'un mateix, per la família o amistats, per les relacions, per la feina, i també perquè ens ajuda a aprendre i a desenvolupar la creativitat i fer un bon ús de diferents habilitats. Sobretot si ho gestionem amb les persones amb qui vivim, i ho fem conjuntament també és un avenç important per tal de que tinguem un bon funcionament amb les altres persones. Tant com hem dit, amb qui convivim o amb qui compartim estones de vida o de feina. Està comprovat que una gestió adequada del temps provoca una sensació que, encara que sembli de control, el que genera és un cert nivell de tranquil·litat i bon fer, sobretot en aquest dia a dia, i a més ajuda també a reduir la incertesa. Això, en definitiva, promou gairebé sempre tarannars més positius, més segurs i agradables.
I no només amb els adults, sinó que amb els infants i els adolescents també és important que els ajudem a analitzar i distribuir també l'organització i la planificació del seu temps.
Sí, molt, i tant. Analitzar bé el que significa el temps del que disposem amb els nois i les noies, tant en temps escolar com de vacances, sobretot en propòsits educatius, és molt important per ajudar a organitzar les rutines i els hàbits amb coherència i bon fer. Reflexionar entre tots en com ens organitzem el temps en aspectes relacionats amb la seva alimentació, el seu descans, la seva educació, les seves estades escolars, el joc, el temps en família o amb els companys i amics, és molt important per tal que cap de les coses que entenem per imprescindibles no quedin amagades de rebre el no tenir temps. Sabem tots que cada criatura és diferent de l'altra i els adults hem de conèixer i respectar els seus ritmes i el seu temps. I a les cases on hi viuen i conviuen infants petits, hem de dedicar temps a construir amb ells i amb elles espais amables i segurs. I així podrem compartir totes aquelles coses que quan hem decidit de donar-hi prioritat, perquè són importants per a tots nosaltres. Tenir temps per escoltar-los i establir bones converses, tant amb les criatures com amb els joves, temps per llegir i per compartir, per dibuixar, per jugar a diferents jocs, tant a la taula, de taula com interactius, temps per imaginar i temps per aquelles coses que considerem important, com és el tenir temps per riure.
I podríem compartir algun altre exemple?
Oh, i tant. Mira, en aquests moments on a les cases ens amoïna tant que hem de donar confiança als nois i noies sobre la manera d'utilitzar el mòbil o els aparells electrònics, per mi és molt important que es faci conversa i diàleg per arribar a bons acords i pactes, i per fer això es necessita temps. Per exemple, planificar bé el temps dels adolescents i en algunes cases també el dels adults, que utilitzaran aquests aparells i gestionar-ne i fer-ne un bon ús, tant del temps com dels continguts, és del tot imprescindible. Segons les dades de l'UNICEF, una tercera part dels adolescents menors de 18 anys tenen accés a internet i un o més dispositius digitals. Per tant, que això no es redueixi al temps aquell que considerem prioritari o imprescindible, com hem dit, per les converses en família, per les relacions socials i moltes altres coses, és important que tinguem limitades bé aquestes funcions i distingir molt entre els continguts i les apps. En algunes edats, sobretot en l'adolescència, el control parental per assegurar un bon ús del mòbil és imprescindible i així assegurar-nos que uns i els altres seguim les normes acordades i establertes que ens ajuden a millorar els aspectes que prioritzem. Això també és molt important. Aquest podria ser un dels exemples quan parlem de la gestió del temps que actualment ens ocupa tots i totes, infants i grans, però en podríem posar molts d'altres.
Molts d'altres. I ara que justament estem parlant d'això, del temps dels infants i dels adolescents, com els ajuda a tenir una bona distribució del que és el temps lectiu i el no lectiu?
Mira, tots volem que totes les criatures, petits i grans, tinguin les millors oportunitats educatives, tant dins com fora de l'escola i dels centres educatius. És important, i cada vegada ho és més, que els temps, tant el lectiu com el no lectiu, siguin plens d'aspectes positius per a tots i sense exclusions. Els nens i nenes, els nois i les noies, cadascú al seu ritme i a la seva manera, aprenen o desaprenen de tots els espais on són, i també a totes les hores del dia, i això cal vetllar-ho bé. I el mateix passa els caps de setmana i en temps de vacances. Se'ls presenten també una allau de possibilitats i oportunitats d'aprenentatge. La recerca internacional pel que fa a l'educació 360 ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són decisives en la formació i en l'itinerari vital i professional de les persones. Educació a temps complet proposa ajudar a cada criatura a fer un recorregut de forma personalitzada, en funció dels seus interessos, evidentment, i de les diferents capacitats i tarannàs. I això és important, que els adults en fem un bon seguiment de tot el procés i poder intervenir allà on calgui per propiciar-ne millores per a tots.
I sempre s'ha dit que existeixen molts tipus de temps, no? A quines tipologies diferents de temps ens podem referir quan parlem de temps?
Com bé dius, existeixen molts tipus de temps. El temps històric, el biològic, el meteorològic, molts altres. I tots ells són bons de compartir i de treballar-los amb els infants i joves. Treballar a les aules aquests diferents temes enriqueixen molt i ajuden a les criatures a ser més competents en diferents aspectes. A moltes escoles, mitjançant els hàbits i les rutines que es van establint en la vida de les aules, es van treballar en l'organització del temps en uns horaris establerts. D'aquesta manera, aquesta activitat ens ajuda també a utilitzar, a comprendre fets que es repeteixen sempre en un temps determinat, ja sigui de la mateixa manera o de maneres semblants, i a poc es van adquirint de manera natural el concepte de temps, un concepte que no és fàcil per a ningú.
I com bé dius, la gestió del temps en els més petits és un concepte difícil d'entendre i de comprendre?
Sí, ho és. Però, com en tots els processos, els infants, igual que els adults, si els anem proporcionant tot tipus d'experiències, estratègies, on puguin comprovar com podem organitzar-nos i planificar els diferents espais del temps del dia i de la nit, ja sigui dins o fora dels nostres entorns més propers o més llunyans, sempre és de gran utilitat. Per això és important que des d'educació infantil comencem a iniciar la mainada en les estructures bàsiques de la distribució del temps i fer-ho sempre amb un llenguatge concís i adequat per ajudar-los a crear una estructura bàsica que els pugui acostar a construir i interpretar els seus esquemes mentals. Diem un llenguatge adequat perquè és molt important quan expliquem, compartim, llegint, tant siguin contes, relats, poemes, cançons, que utilitzin bé de manera natural els processos de canvi, amb l'ara, l'abans, el després, el present, el passat, el futur, per posar, ja que de la manera de parlar i d'expressar-nos ens ajudarà a entendre molt més bé els processos temporals.
I ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants, però el temps és el temps, eh? I ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el propietre per parlar de la importància que té el temps en les nostres vides, la Carme Hurtoll. I a més, Carme, quines altres persones ens han acompanyat avui?
Mira, a més, com bé deies, també ens han servit d'articles, investigacions, conferències, entrevistes i lectures, com fem sempre, de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i de la didàctica. Entre d'altres, hem consultat materials de l'ICSTEC, materials de la UOC, de la Fundació Bofill, de l'Educació 360, escrits de la Maria Cruz Fenollosa, dels documents del Currículum d'Educació Infantil i Educació Bàsica, del Diccionari de la Llengua Catalana, del Diari de l'Educació, UNICEF, i com sempre, de la veu, el pensament i el testimoni de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I com sempre, també acabem aquest pupitre d'avui amb les frases que deixem escrites a la pissarra. I avui començarem el curs amb un refrany.
Amb un refrany. Ara, doncs, com que tornem a la rutina, que ja ens programa la tardor, aquesta rutina ja ens programa com anirà tot, i tornem cap a l'escola, cap a l'institut, cap a la feina, cap a les diferents activitats, no podem oblidar-nos mai de la dita que diu: el temps i la felicitat s'escapen a gran velocitat. Per això penso que aquest matí és un bon moment per lligar fora el temps i la felicitat i viure intensament totes les hores que el dia ens regala.
I per avui fins aquí.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la vostra confiança. A veure si un dia tenim prou temps i tenim l'ocasió de que entre tots els oients que sou en sintonia poguéssim fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.